Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Món és Digital. Avui parlarem de màrqueting digital i d'intel·ligència artificial i ho farem de la mà d'en David Tomàs. Però abans m'agradaria plantejar un tema que tractarem en un altre programa. I és el tema de com hem de gestionar o com els governs han de gestionar la intel·ligència artificial, perquè hi ha dos grans tendències. Per una part està la Unió Europea, que està apostant per una regulació estricta. El seu enfocament es basa en protegir la privacitat, controlar els riscos i establir normes clares pel desenvolupament ètic de la intel·ligència artificial. Aquí a Europa es pensa que sense regles la intel·ligència artificial podria posar en perill drets fonamentals i, sobretot, la seguretat. Per una altra banda, als Estats Units prevaleix la innovació. Per davant de la seguretat i de l'ètica, ells volen apostar per la innovació sense barreres. Les empreses tecnològiques, les grans tecnològiques dels Estats Units, creuen que frenar la intel·ligència artificial amb massa regulació pot anar en contra del progrés, i ells estimen més un enfocament on la indústria s'autoreguli per si mateixa. La pregunta en definitiva és: hem de prioritzar la seguretat amb una regulació estricta, com proposa la Unió Europea, o avançar ràpidament en innovació confiant en el lliure mercat, com s'està fent als Estats Units? El debat queda obert i, com he comentat, el tractarem en un altre programa.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial. Un convidat i un amic, per cert. M'estic referint a en David Tomàs. En David és cofundador de CyberClick, una empresa fundada el 1999 i actualment una de les empreses més influents en el món del màrqueting i les vendes digitals. A més, en David Tomàs és autor dels llibres La empresa más feliz del mundo i Diario de un millennial. No m'extén més amb el seu currículum perquè, com acostumo a dir, ompliria tot el programa. Podeu seguir-lo a LinkedIn, on comparteix contingut sobre el sector digital, la intel·ligència artificial i el lideratge. Bé, David, doncs abans que res, donar-te la benvinguda al Món és Digital.
Moltes gràcies, Tomàs, un plaer estar aquí amb tu.
Bé, avui parlarem d'un tema que segur interessarà als nostres oients, però sobretot als nostres oients empresaris. Parlarem de màrqueting, i més concretament de màrqueting digital, i centrant-ho més encara, doncs parlarem de la relació entre el màrqueting digital i la intel·ligència artificial. Vinga, David, doncs d'entrada, per començar, m'agradaria que definíssim dos conceptes. He parlat de màrqueting digital i d'intel·ligència artificial. Com definiries tu, un expert, què és el màrqueting digital? I de passada, quina és la teva, perquè cada persona té la seva, definició d'intel·ligència artificial?
Bueno, el primer, escolta, el màrqueting jo ja no el separaria de digital o no digital. O sigui, jo crec que ara ja tot és digital. Vull dir que anem en un món on tot és de zeros i uns, no? Si ho mirem, les televisions lineals, doncs, cada vegada tenen menys pes, no? I cada vegada mirem més la televisió connectada, la publicitat exterior, vull dir, tot està digitalitzat. Llavors, per mi, al final, no hi ha diferència, no és més que totes les accions que jo faci per posicionar la meva empresa, no? Al final és explicar als meus possibles clients què puc fer per ells i per què jo sóc millor que altres opcions, no? Llavors, tot el que m'ajudi a fer això, doncs per mi entra dintre del concepte de màrqueting i de digital, no? Llavors, aquí hi ha moltes coses, no? Perquè és veritat que la forma de comunicar-nos ha canviat molt en els últims anys. Nosaltres a CyberClick hem creat una metodologia que es diu People-led Marketing, que és que el màrqueting ara mateix està fet per persones i per a persones, no? És a dir, al final estem fent un màrqueting que l'han de fer les persones, ja no el fan les organitzacions, sinó que dintre d'aquestes organitzacions hi ha persones i ens han d'explicar coses i volem unes empreses que connectin amb nosaltres, no? Llavors, dintre del màrqueting, et dic, hi ha 50.000 disciplines, nosaltres tenim un equip especialitzat en diferents àrees i, clar, és, doncs no sé, tenim com 15 especialitats diferents, no? Perquè hi ha moltes coses que pots fer dintre del màrqueting. Llavors, la intel·ligència artificial, clar, aquí la definició de llibre, no? Hauríem d'anar-nos a la Wikipedia, però per mi no és res més, no? Que el desenvolupament o el creuament entre la capacitat computacional, no? És a dir, la capacitat de manegar informació, la barreja entre totes les dades que hem afegit, i llavors és dotar, diguéssim, a la tecnologia, no?, de la capacitat de predir coses que passen, no?, des de qui em comprarà el següent producte o quin text és més adient per a aquest post a xarxes socials o per a aquest email que envio al client, no? El que sí que tinc clar és que la IA acabarà sent part de la... O sigui, serà part de la nostra vida, igual que l'electricitat, no? És a dir, d'aquí 10 anys no ens farà falta parlar d'intel·ligència artificial, no? La tindrem... Amb el nostre dia a dia, anava a dir que no sé si la tindrem també insertada al nostre cos.
Sí, d'aquí 10 anys, no, jo crec que d'aquí 10 minuts. I lo d'insertada és un tema que un dia en parlarem perquè realment, sí, jo crec que acabarem que ens injectaran tot i
Bueno,
serem una
ja és una
extensió.
realitat, eh? Vull dir que ja Neuralink,
Sí, sí.
Elon Musk ja en tenim gent que ho té connectat. Són els conejillos d'Índia, després ja
Sí.
la resta anirem mirant.
Sí. Mira que anava a dir quan has parlat, jo anava a dir serem una extensió de la intel·ligència artificial. Que bèstia. M'agradaria més haver dit la intel·ligència artificial serà una extensió nostra. Però bueno, vinga. Doncs som-hi. Marketing, ja no dic digital, i la intel·ligència artificial. Això que acaba d'esclatar, bueno, que d'esclatar des del 22, però està arribant amb força a tot arreu. Com està influint en el màrqueting?
A veure, és un canvi radical, no? Vull dir, a veure, estem dient, acaba d'esclatar? No, vull dir, els que estàvem en màrqueting, jo crec que fa 15 anys que érem conscients de la importància que això tenia, perquè ho vèiem en empreses com Google, en empreses com Meta, com ells estaven aplicant tot això. És a dir, nosaltres que fa molts anys que fem campanyes de publicitat, doncs ja fa molts anys que hem vist que això ha canviat. Jo diria que Google, de forma seriosa, jo diria que a partir entre 2012 i 2015 ja comença a llançar tota una sèrie de funcionalitats que tu ja entreveies que, diguéssim, que el component humà cada vegada seria menys rellevant. Llavors, com està canviant? Doncs pues molt. Vull dir, jo crec que està accelerant, sobretot, un tema que és, amb la IA generativa, la creació de contingut, i aquí sí que hi ha el perill de que al final diguem, ostres, que hi ha tant contingut i a més no està fet per humans, doncs que s'aturem. I per altra banda, un punt que jo crec que és vital i que encara estem arrencant, vull dir que hi ha poques coses ben fetes, és l'atenció al client. És a dir, fins ara, totes les empreses, jo crec que fa més de 25 anys que estic en aquest món, i sempre tothom, ostres, el client és el més important i tal, però poques empreses s'ho prenien en sèrio, no? O sigui, tothom està molt per com ho capto amb els clientes, però està un poc per com els fidelitzo, no? I moltes empreses no posaven recursos suficients. Ara, amb la intel·ligència artificial, és molt més assequible tenir el client al centre, no? I començar a realment fer una atenció al client totalment personalitzada, individualitzada, enriquida, i llavors això ens porta a un canvi radical de feina. És a dir, si tu et dediques al màrqueting, a les vendes digitals, i fas alguna cosa manual, o sigui, fes un update, saps? I jo això ja els hi explicava al meu equip. Si el que estàs fent és molt manual, la teva feina té poc de pensar, poc d'analitzar, poc de creuar informació, pues no et queda molt de temps que haurem de prescindir de tu, però no perquè jo vulgui prescindir de tu, és perquè el mercat ens demana persones que realment no estiguin picant coses, sinó que estiguin més analitzant i prenent decisions amb la intel·ligència artificial, no? Amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Llavors, ho està revolucionant, no? I tenim casos, empreses que, com Klarna, no? Que ja està reduint les agències amb les que col·labora, els equips de màrqueting, els equips d'atenció al client, no? Ha acomiadat a més de 700 persones. Jo no crec que això, que aquesta revolució serà una revolució d'acomiadar persones, sinó crec que serà una revolució cap a la millora del servei. És a dir, aquelles empreses que sàpiguen entendre que no va de... Evidentment, has d'optimitzar els costos, no? Però no és d'optimitzar els costos i quedar-me igual, sinó que és optimitzar els costos en una àrea per portar-los en una altra on estaré aconseguint més retenció de client i més atracció de nous clients.
Dius que, evidentment, les empreses professionals del màrqueting fa 15 anys que ja esteu al voltant de la intel·ligència artificial, que, de fet, ja s'experimentava amb ella als anys 50 o 60, no? Però dintre de les empreses, les pimes concretament, que és una mica el nostre públic, els equips propis de màrqueting, com està impactant o quina incidència està tenint la intel·ligència artificial generativa, evidentment? Dintre d'aquests equips, més enllà del que tu com a gran empresa de màrqueting facis, ells, dintre dels seus propis equips de màrqueting, com creus que els està influint?
A veure, aquí hi ha de tot, vull dir, al final depèn molt de l'actitud de les persones, vull dir que hi ha equips que sí que estan veient que hi ha la IA generativa, però no l'estan fent servir o estan veient una miqueta, bueno, a veure cap a on va això, i hi ha altres equips que sí, que estan experimentant i provant. Jo soc dels que pensa de que has d'estar experimentant i provant, llavors tens la capacitat de crear més contingut, no? De tenir més presència, clar. No només és apretar el botó i dir, oye, IA generativa, no? Fes-me tots aquests continguts, sinó que tu has d'alimentar bé quin tipus de continguts. Hi ha una part de curació, no? Curació de la IA. Però ahir mateix estava parlant amb una startup que estic fent de mentor i em deia, bueno, anem a crear tot de contingut, de xarxes. I, bueno, sí, no és el teu moment ara, jo crec que el moment que esteu no és la prioritat màxima, però si ho creueu en via, heu d'enriquir-ho. O sigui, has de posar el teu know-how. O sigui, s'ha de notar que allò no està fet per una màquina, no? Perquè si no, perd valor. Llavors, sí que és veritat que et permetrà anar molt més ràpid, no? Si abans eres capaç de produir un article a la setmana, doncs, home, ara hauries de ser capaç de produir quatre o cinc, no? I això sí, has de dedicar-t'hi una mica i han de tenir qualitat, però has de poder anar molt més ràpid. Jo crec que la clau és que t'han de donar la base per fer més coses o fer més coses de qualitat.
No, sens dubte, el gran error és deixar-ho tot a la IA. Jo realment la utilitzo, però estic constantment renyant-la, ensenyant-la, dient-li per on anar, fent-li canviar el to. Realment no la pots deixar sola. Mira, com a curiositat el diré, com a anècdota, aquesta entrevista que t'estic fent, evidentment, jo he preparat unes preguntes, però després li he dit a la IA, escolta, mira't això i complementa-m'ho. I saps què m'ha fet? M'ha posat tres preguntes més, però és que m'ha posat totes les respostes. I dic, no, no, si les respostes me les ha de donar l'entrevistat, però...
Bueno, després ens podrem mirar aviam si coincidim o no, la Índia i jo.
Bueno, les he esborrat, però miri, ja sé, ja és la conya. Vinga, IA. La intel·ligència artificial es basa, evidentment, en dades, en analitzar dades i fer estadístiques, i etcètera. I estem fa temps amb l'època del Big Data, no? Quin paper juguen les dades i com s'estan utilitzant o les empreses, el comú de los mortales, ho diré en castellà, com tu de tant en tant que utilitzes, com realment estan utilitzant les dades? O estan desperdiciant actius que tenen en dades i no ho saben?
Total, vull dir, la majoria d'empreses estan i estem, perquè jo crec que estem tots allí desperdiciant dades. Tenim molta informació que l'hem d'aprofitar. Llavors, per mi la clau ara mateix és que les empreses tenen que muntar un sistema per recollir totes les dades que generen. I les que no generen encara, és a dir, per exemple, per mi una aplicació molt bàsica de les ventes i del màrqueting. És, escolta, totes les converses, totes les trucades que tinguis amb un client han de quedar registrades, però no per un tema de fiscalitzar, sinó perquè allò és una informació que val or. És a dir, tu tindràs els teus millors comercials amb tota la seva informació, que la podràs passar per la IA i pugui analitzar les millors pràctiques que puguis fer. Llavors, o sigui, per mi ara l'obsessió és pensar com tot el que tu estàs fent amb el dia a dia ho estàs convertint en dades, no? Perquè aquesta informació després et farà la diferència. O sigui, al final, qui guanyarà no és qui té els millors ordinadors, perquè la capacitat computacional més o menys serà igual per tots, no? No hi haurà una diferència significativa. Tampoc serà qui té el millor model de tots i el que li ha passat més entrenament, sinó els que guanyaran són els que sabran aprofitar aquesta capacitat computacional, aquests models, i els enriquiran amb més informació pròpia. Per tant, aquell model amb la teva informació, que si és 5 vegades més dades que el teu competidor, doncs començarà a prendre millors decisions, començarà a fer millors recomanacions i, per tant, la teva empresa acabarà guanyant els competidors.
Sí, en aquest entorn de dades, de moltes dades, i vosaltres com a empresa o gran empresa de màrqueting, com esteu gestionant les preocupacions que tenen els clients sobre la privacitat d'aquestes dades? I a part de la privacitat, tot el tema d'ètica i etcètera.
Clar, no, aquí sobretot un món que és complicat a veure. En principi, encara és una miqueta això, una media jungla, no? Vull dir que està allò tot molt obert i s'ha de veure com evoluciona, no? És a dir, llavors, ara mateix, pues, bueno, és una miqueta allò un camp obert, o sigui, la Unió Europea, afortunadament, pues, està regulant, no? I està cada vegada obrint els nous conceptes. I ja et dic, aquí sobretot hi ha el tema, per exemple, de que hi haurà IAs certificades que no tinguin biaixos, no? Que no tinguin un biaix cap a un cert tipus de població. Llavors, tot això per mi està ara molt incipient, no? Vull dir que l'empresa l'únic que pot fer és assegurar-se que el model que està fent servir doncs té aquest component, no? Vull dir, té en compte la part d'ètica, no? I de privacitat, però de moment poca cosa pot fer. Vull dir, en principi hi ha empreses que el que estan fent és que no faciliten la seva informació, diguéssim, no la pugen amb un model com el de com pugui ser ChatGPT, no? I el que estan fent és al final fer-ho amb xarxes tancades, no? Vull dir, deixar la informació només accessible en el teu model que el tens entrenat, diguéssim, per tu. Llavors, bueno, cada vegada hi ha més opcions d'això.
Certificades, IA certificades. Això m'agrada perquè estem realment vivint en un món de fake total que ja no sabem el que és veritat i el que no deixa de ser-ho. Què hi ha de tot això? Amplia una mica aquesta intenció de certificar IAs. Qui serà el certificador? I certificaran també mitjans? Perquè, clar, realment ara hi ha que sí que cal que et diguin que algú t'asseguri que allò va en sèrio, vaja.
Sí, a veure, en principi aquí s'està treballant a la Unió Europea amb tota aquesta part de certificacions. Aquí, si parlem d'Espanya, doncs tens la Digital, que està liderant un projecte per poder fer certificacions d'IA, i bàsicament és que tu tinguis la tranquil·litat de que la teva IA, doncs això, no? Vull dir, té la part de biaixos treballada, no? I que, per tant, no està generant qualsevol tipus de respostes totalment orientades, no biaixades, i després la part de privacitat de dades, però bueno, això també dintre de la Unió Europea. Llavors, en principi, no està clar, però hi haurà una sèrie d'entitats que passaran un procés i que podran ser certificadores, no? Igual que tens el certificador de la ISO 9001 o d'una altra normativa, pues tindràs a la teva disposició una sèrie d'empreses que el que faran és que validaran que els teus usos empresarials de la IA doncs tenen en compte la privacitat de dades i els biaixos.
Tu ets una persona realment polifacètica, fas moltes coses i, per cert, coses molt interessants. Entre altres temes, has estat reconegut pel teu enfocament en la felicitat dintre de les empreses. Creus que la intel·ligència artificial pot contribuir a crear entorns laborals més positius? Com veus?
Home, hauria d'ajudar, no? O sigui, jo crec que al final, quan no tenim entorns, diguéssim, positius, moltes vegades és per manca de comunicació, no? O per manca, a vegades, una miqueta de consciència de com actuem. Jo sí m'imagino que en un temps tinguem com un assistent un coach que sigui una IA, que analitzi les teves interaccions, que analitzi els impactes i, és més, jo crec que tindrem cadascú el nostre gent que parlarà amb el teu, saps? I potser tu i jo, Tomàs, si tenim un conflicte professional, doncs potser els nostres agents d'IA acaben resolent-lo millor que els dos, saps? Que ells no tenen gestió d'ego, no tenen uns interessos... Llavors, bueno, és probable que, o jo crec que així espero que passi, que al final tinguem aquests assistents que ens ajudin a ser més feliços amb el nostre dia a dia professional i, sobretot, a gestionar millor els conflictes.
Bueno, com sempre, interessantíssim, però estem arribant al final del temps que tenim per aquesta entrevista. Jo potser et preguntaria, i després si tinc temps faré alguna més, quins consells donaries a les empreses que estan pensant realment en incorporar en sèrio la intel·ligència artificial a les seves estratègies en general i més concretament de màrqueting? Una pime que ens està escoltant.
No, una que s'hi posi en sèrio, perquè realment és el moment. Jo crec que ara estem al moment en què va el boom de la IA, no? Que pues això, no? Final del 22 és quan es va fer més boom. Ara hi ha molta empresa que pensa, bueno, això de la IA, el boom ja ha passat, jo segueixo fent el mateix. I aquest és l'error, vull dir, aquest és el moment on els que realment acaben tenint un pes al mercat són els que aprofiten aquest moment en què hi ha gent despistada que diu, bueno, sí, això està molt bé, ha passat el hype, no?, que diuen en anglès, però a mi no em canvia res. I sí que canvia. Llavors, jo el que els diria és que facin o sigui, petits equips de treball per anar incorporant IA a cada un dels seus equips i dels departaments. Llavors, intentar tenir com un, anem a dir-li, un champion, no?, algú que sigui el responsable d'això, que dius, escolta, al final, tu que ets la persona que ets més inquieta, que més t'agrada provar, et posem en aquesta banda i anem a activar coses, no? I hauria de ser una medició que facin les empreses, no? Jo avui, per exemple, estàvem amb el meu equip que està a la part de màrqueting i ventes i ara pues, provaran una nova eina que et permet fer propostes automatitzades, però bueno, pues, escolta, no sé, potser no ens funciona, però la prova l'hem de fer, perquè si ens funciona, potser ens estalvia un fotimer d'hores que la podem dedicar a temes de més valor afegit que no copy-paste, no? Llavors, això hauria de ser com una norma. Escolta, jo a les meves reunions setmanals o mensuals tinc que dedicar-li 10-15 minutets a veure què està passant a l'empresa i què estem fent per impactar. I l'altre, doncs això, vull dir, si no hi ha ningú, o contractes o intenta també portar algú de la teva empresa a formar-se. Com dic, per mi serà com l'electricitat, vull dir que tots l'hem d'aprendre a fer servir. Llavors, tota la persona de la companyia ha de tenir uns mínims skills de fer servir la intel·ligència artificial.
Bé, i ara sí que et queda el temps just de que ens donguis el consell final, o dit d'una altra manera, no sé què no t'he preguntat sobre el tema, que creus que és important que coneguem.
No, a veure, jo crec que més o menys, sí, al final, per resumir, diria, una, a dintre de l'empresa tothom ha de conèixer d'IA i, per tant, ens hem de fixar dintre de les nostres reunions una estona dedicada a què estem fent a la IA i tenir com uns plans, escolta, doncs si aquest primer trimestre tenim aquestes prioritats, té que haver-hi una que tingui a veure amb la IA i el trimestre que ve una altra i anar canviant. Això per una banda. Dos, la recollida de dades, és a dir, com faig que tot el que passa a la meva empresa estiguem recollint les dades i en quedin emmagatzemades. Encara que no les faci servir ara, no importa, però aquesta informació la faré servir més endavant per entrenar la IA. Jo crec que si fas aquestes dues coses, estàs en una bona situació per ser una empresa que pugui aprofitar aquest moment i avançar als teus competidors.
Bé, doncs encara t'ha sobrat una mica de temps, David. Moltes gràcies per compartir el teu temps amb nosaltres i sobretot els teus coneixements. I ja et dic que ja t'emplacem per d'aquí un parell de mesos tornes a passar per aquest micròfon.
Doncs pues quan vulguis, que segur que hi haurà moltes novetats de la IA, que això no para.
Segur. Vinga, a reveure.
Gràcies.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.